Això és El Suplement, amb Ricard Ostrell.
9 i 7. Avui hem convidat a Josep Lluís Carod Rovira, exvicepresident de la Generalitat, exconseller en cap i expresident d'Esquerra Republicana, per valorar pausadament l'actualitat política catalana i intentar agafar una mica d'aire i perspectiva sobre tot el que ha anat passant aquests últims mesos. Perquè segurament és una de les coses que més hem trobat a faltar, aquesta pausa o tranquil·litat per entendre i digerir el que està passant. I no sé si el senyor Carod Rovira l'ha trobat, la pausa.
Bé, l'he trobat més ara que no pas anys enrere, evidentment. Quan estàs a primera línia no tens la capacitat de, ni de resposta, ni d'anàlisi, ni de reflexió, ni sobretot d'una mínima distància per prendre les decisions adequades i també per fer, en fi, les conclusions o les anàlisis més reposades. El ritme, el vertigen que portem des de fa uns anys, doncs, de vegades no ens ha deixat prou perspectiva.
A vostè què li sembla, Quim Torra, com a nou president de la Generalitat?
Bé, em sembla que és el candidat que reunia les condicions per obtenir, com s'ha vist, doncs, un nombre suficient de vots als diputats i diputades. Òbviament, el candidat només podia ser del grup que ideològicament era majoritari a la cambra, que eren els grups polítics d'orientació independentista, i per tant són aquests els que havien de decidir quina persona era. Evidentment, s'ha arribat aquí després d'una mena de processó permanent obstruccionista per part del govern de l'Estat. Primer Puigdemont, no, després Jordi Turull, després Jordi Sánchez i finalment Quim Torra. Però bé, ja tenim president, el que cal és que hi hagi govern.
És supremacista?
Jo crec que sincerament no. Una altra cosa és que de vegades tots quan escrivim i quan parlem, doncs depèn dels contextos i dels moments, diem paraules que, o expressions o fins i tot frases senceres que després, vistes en perspectiva, dius, home, això potser ho havia pogut dir d'una manera més afortunada, però vaja, en fi, pel que jo conec de Quim Torra, és una persona de tradició, cultura, vocació i tant democràtic, una persona diguem-ne d'un capital polític, cultural i democràtic inequívoc, i insisteixo, si hi havia dins del bloc independentista una primera situació de fidel lideratge quan a nombre de diputats que corresponia a Junts per Catalunya, doncs és lògic que el president hagi estat de Junts per Catalunya si se seguia amb aquesta dinàmica de Junts per Catalunya i Esquerra Republicana. Després aquí segurament hi havia, com han apuntat alguns, altres possibilitats, però al final, doncs, aquesta és la que s'ha convertit en realitat.
Vostè ja fa temps que escriu amb una idea, fins i tot abans del referèndum crec que ja apuntava aquesta idea, de la idea d'ampliar la base de l'independentisme.
Sí, no és una expressió que jo utilitzi, perquè sincerament no m'agrada, però explicaré el que volem dir. És a dir, quan jo simplement el que sempre he dit és que hem de ser més, així de senzill, així de clar. Això no crec que ningú ho pugui, refusar, no? És a dir, si l'opció per la independència, doncs, hagués tingut uns suports més amplis a Catalunya, doncs és evident que no estaríem com estem. És a dir, allò que ens vam poder permetre l'1 d'octubre, que és votar malgrat la repressió brutal, bestial de l'Estat espanyol, allò que ens vam poder permetre dos dies després, el 3 d'octubre, que és paralitzar el país, doncs amb una base social, doncs, més gran de la que ara tenim, doncs, si en comptes d'un 48% es passen bescreix de més de la meitat de la societat, doncs evidentment pots fer més coses, no? És a dir, amb un 48% pots fer moltes coses, però no les pots fer totes, sobretot perquè a nivell internacional difícilment et legitimaran mai, perquè sempre diran, no, però vostès no són més de la meitat de la gent, no? Per tant, no representen, per dir-ho així, la majoria, malgrat que la idea independentista sigui la primera en importància dintre la societat catalana. A mi m'agrada més fer servir aquella expressió que va començar a popularitzar Jordi Cuixart, el president d'Òmnium, injustament empresonat, no?, quan parlava de lluites compartides. Hi ha lluites amb les quals coincidim els independentistes, siguin d'esquerres, siguin de centre, siguin de centre-dreta, doncs hi ha lluites en les quals podem compartir amb altra gent que no són necessàriament independentistes, per exemple, doncs, la lluita per la democràcia, que sembla una obvietat.
El dret a decidir, per exemple.
Per exemple, el dret a decidir n'és un. El dret a decidir, totes les enquestes, doncs, s'enfilava fins al 80%. No té sentit que d'entrada, diguem-ne, rebutgis un tipus d'acords, doncs, amb gent que no siguin explícitament independentistes. Perquè, si no, em fa una mica l'efecte que, de vegades, quan fem aquesta afirmació de hem d'ampliar la base associada a l'independentisme, hi ha qui pensa com una mena d'evangelització missionera en terra d'infidels, no? És a dir, anem, i llavors tothom pensa, anem en aquell municipi o anem en aquells barris i anem un diumenge, farem un acte allà i al cap de no sé quan, doncs potser hi tornarem, no? Fa l'efecte que és més complicat per això, i aleshores la gent tu l'has de... Tu l'has de convèncer que la independència és el que ens convé, allò que més necessitem, el que ens pot anar millor, no només amb un sol motiu. Els motius per la independència, que 2.300.000 persones expressen als carrers i a les urnes, no tothom té exactament els mateixos motius. Hi ha molts motius per la independència. Hi ha una gent que pot tenir motius de caràcter lingüístic i cultural, convençuts doncs, que el català i la cultura catalana i la identitat nacional pot tenir un futur més assegurat doncs, si tenim un estat propi que no pas un estat que ens persegueixi. Hi ha gent que això ho pot defensar per motius estrictament democràtics, és a dir, la cultura i la vocació democràtica doncs, sembla més arrelada aquí, sobretot amb tot el que hem vist amb l'1 d'octubre, està arrelladíssima, que no pas a Espanya. I després hi ha motius de benestar, hi ha motius de caràcter socioeconòmic, d'igualtat d'oportunitats, etc.
El que passa és que en aquestes lluites compartides que vostè ara ens està explicant, dona la sensació que avui en dia l'única lluita compartida que hi ha és segurament aixecar el 155. Per tant, allò de hem fet un passito p'alante i ara la lluita compartida és un passito p'atràs.
Sí, el 155 és evident que és un objectiu immediat, és a dir, ens defensarem millor tenint govern que no pas no tenir-ne, ens defensarem millor no només amb un president, sinó amb un president i amb conselleres i consellers. I, dit sigui de passada, si tenim més conselleres, doncs francament la cosa s'assemblava més allò que en sentit com ho havia de correspondre, no?
Però la pregunta seria, sí, ha valgut la pena arribar fins on s'ha arribat en aquests 7 mesos?
Bé, tots som conscients que ens hem equivocat en moltes coses. Dic que ens hem equivocat posant-me entre els independentistes, per tant, tots ens hem equivocat, no? Tots ens hem equivocat probablement perquè hi ha hagut un fenomen de retroalimentació mútua, no? És a dir, la societat i el govern, el poble i les institucions ens anàvem animant col·lectivament, doncs convençuts que cadascú doncs tenir els deures avançats, no? I després hem vist doncs que lamentablement doncs els deures no estaven tan avançats com semblava, no? I que la veritat doncs no és que no hi hagués pla B, sinó que probablement tampoc no disposàvem de pla. Dit això, mai havíem arribat tan lluny com ara. Mai havíem arribat a ser tants com som en aquests moments i per tant, des d'aquesta perspectiva, això és una dada positiva que ningú pot negar de cap de les maneres, és que el que va passar l'1 d'octubre és molt important. És a dir, per primera vegada en la història de Catalunya, un govern escollit democràticament, que és el govern de la Generalitat, convoca per mandat democràtic d'un Parlament democràtic un referèndum d'autodeterminació on es pregunta a la gent si volen que Catalunya es converteixi en un estat independent en forma de república. Això no és l'associació de veïns de no sé quin poble que fan a consulta doncs a veure si també volen exactament el mateix. No, això és el govern de Catalunya per un mandat parlamentari. Per tant, tan lluny com aquí no hi havíem arribat mai. El que passa que probablement doncs, en alguna decisió ens vam llançar a la piscina sense que hi hagués prou aigua i, en fi, i ara n'estem pagant les conseqüències. Doncs es tracta d'actuar segurament no amb un sentit tan naïf i tan bondadós o ingenu, per entendre'ns, perquè també vam sobrevalorar el paper d'Europa, que no podria tolerar, diguem-ne, la reacció bèstia que va tenir l'estat espanyol, i potser vam menys tenir també una mica, no bastant, el paper d'Espanya com a estat. No? Espanya pot ser el que sigui, pot tenir un govern dirigit per un partit corrupte fins a les celles, corrupte financerament i corrupte acadèmicament, però Espanya és un estat, i per tant té el que nosaltres no tenim, és a dir, té un té unes forces armades, té una diplomàcia professional amb 153 ambaixades obertes arreu del món, té uns serveis d'intel·ligència que funcionen. Nosaltres no tenim res de tot això. Per tant, tot això potser s'hagués hagut de tenir més en compte, però insisteixo, mai havíem arribat tan lluny com fins ara. Per tant, ara, a partir d'ara, més sentit d'estat, com m'agrada dir a mi, no tenim mai independència, sinó tenim també intel·ligència, i si m'ho permet també, una miqueta més de mala llet, per entendre'ns.
Però en una república o en una autonomia, tot això?
Com el dir, en una república?
O sigui, som en una república o som en una autonomia?
Home, jo crec que és evident en quin marc legal estem. Catalunya avui ens agrada més o ens agrada menys, i alguns no ens agrada gens, és una comunitat autònoma de l'estat espanyol, i punt, això és evident, no som nosaltres qui decideix ni tan sols què es publica ni quan el Diari Oficial de la Generalitat. Per tant, és evident que nosaltres no manem, que els catalans no manen.
I es pot fer república des d'una autonomia?
Home, es pot fer millor des d'un govern, que el que no es pot fer és des del no-res, diguem-ne. Des del no-res no es pot fer res. Ara, des d'un govern, atenent el que vostè mateix deia fa uns instants, quan deia que l'objectiu primer, diguem-ne, semblaria ser alçar, aixecar el 155, doncs amb un govern, no només... És que, esclar, el mal que ens han fet ha estat extraordinari. Aleshores, no només podràs anar endavant, sinó que et podràs defensar en certs àmbits que ara ningú no ens defensa. En l'àmbit educatiu, en les amenaces que assotgen la ràdio i la televisió pública, amb la gent de la llei de la dependència, amb la gent del tercer sector, amb tot un seguit de gent que estan pendents de rebre unes ajudes i unes mesures determinades que no arriben justament perquè el govern espanyol ho està impedint. Tota la xarxa de casals catalans arreu del món està absolutament penjada en aquests moments perquè no han rebut les ajudes que habitualment rebien, cosa que s'hi fan, per exemple, els centres regionals de les diferents comunitats autònomes de l'Estat arreu del món. Per tant, és evident que estarem en millors condicions de prendre decisions i d'actuar i de defensar-nos en govern que no pas sense govern. Això és de sentit comú.
9 i 19, som al suplement de Catalunya Ràdio, conversant amb Josep Lluís Carot Rovira, un home compromès amb l'esquerra, que no sé si té por que aquesta transversalitat que abans em defensava, aquest eixamplar a la base del procés, acabi desdibuixant una causa tan ferma que té vostè com és l'esquerra.
Bé, estem en una situació molt singular i sincerament crec que la no resolució del nostre conflicte nacional està en aquests moments, diguem-ne, frenant, està retardant altres causes també tan nobles, no? Doncs com és doncs la causa del combat directe, diguem-ne, contra la corrupció. No pots, segurament no pots dir tot el que voldries dir perquè et fa l'efecte que això pot perjudicar el procés, la causa de com renoves, doncs, noves formes de participació democràtica al segle XXI a partir del que és del que són les noves tecnologies i del fet de poder rebaixar l'edat d'accés a la decisió doncs, dels més joves, dels 18 als 16 anys, la causa de què vol dir avui ser exactament doncs, d'esquerres o sentir-te, diguem-ne, hereu i formant part d'una determinada visió del món. Si un mira doncs, el que passa a l'estat espanyol i un es pregunta on Espanya és esquerra, diguem-ne, on és l'esquerra d'Espanya? El Partit Socialista és l'esquerra d'Espanya, és evident que no. Per tant, tot això m'agradaria poder debatre, avançar, resoldre en un altre context, però esclar, mentre això ho fem amb el fre de mà posat, perquè tenim pendent de resoldre la nostra condició nacional.
Però vostè, per exemple, s'hi reconeix amb l'esquerra de l'esquerra republicana actual?
No, jo no tinc per què dir amb qui em reconec i amb qui no em reconec. Jo sóc un ciutadà que des de fa 8 anys no sóc militant de cap partit, no milito en cap partit, em costa molt identificar-me al 100% amb una força política i, per tant, en unes eleccions o en unes altres, jo voto, com fan tots els ciutadans, en funció del que crec que és més important en aquell moment, no? I, per tant, jo sempre he votat opcions d'esquerres i sempre he votat opcions independentistes, doncs, tots aquests anys.
Li preguntaré d'una altra manera, que a mi semblaria que Esquerra Republicana donés suport, per exemple, a la moció de censura del PSOE.
Això és una altra història, perquè aquí, per exemple, és on jo tinc una de les discrepàncies importants, no només amb Esquerra, sinó amb les forces polítiques catalanes. Mentre jo sempre he cregut que al Parlament de Catalunya els independentistes hi havien d'anar cadascú amb la seva pròpia identitat ideològica, o sigui, Esquerra amb el seu projecte, el PDeCAT amb el seu projecte, la CUP amb el seu propi projecte, que no és el mateix els uns que els dels altres. Jo crec que a les institucions espanyoles, els catalans, hi hem d'anar com a grup nacional, és a dir, hem d'anar com a minoria nacional d'un estat, és a dir, no hi hem d'anar com més socialdemòcrates o més llibertaris o més liberals o més no sé què, sinó hi ha d'haver un grup nacional català que es representa al Congrés de Diputats, però on jo crec que havíem d'anar junts era a Madrid, no a Barcelona, però vaja, com que aquesta doncs, és una opinió molt estrictament personal i individual, doncs, en fi, té el pes que té, no? D'altra banda, escolti, donar suport a una moció de censura perquè se'n vagi Rajoy, i tant que volen que se'n vagi Rajoy, però és que d'entrada el que volem és anar-nos a nosaltres d'Espanya per substituir qui? Rajoy per Pedro Sánchez, és a dir, per la persona que ha insultat l'actual president de la Generalitat i que gràcies al seu suport el president anterior Carles Puigdemont és a l'exili i el vicepresident, vull dir, el Junqueras és a la presó. Si el senyor Sánchez vol obtenir el suport i la complicitat de les formacions polítiques catalanes, doncs jo crec que ho ha de demanar ell mateix, desplaçant-se doncs, a la presó a negociar amb el senyor Junqueras doncs, per quins motius creu ell que Esquerra li ha de donar suport, i anant, suposo, doncs, a Berlín a parlar amb el senyor Puigdemont per quins motius doncs, el món, els diputats i diputades del PDeCAT li han de donar suport. Però si ells mateixos ja diuen que no oferiran res als independentistes i que no hi haurà cap pacte amb els independentistes, doncs, escolta, un lloc on no t'hi volen i on t'hi rebutgen, no sé sincerament què hi has de fer, perquè això també algun dia ens ho haurem de preguntar. És a dir, estem sempre amb aquesta mena com de doble joc o doble situació permanent. Mm-hmm. O anem a Madrid o no hi anem. No dic que sí que els diputats catalans escollits a Madrid no hi hagin de posar els peus, eh? Aquest moment no ha arribat, però potser no ho havia tardar gaire a arribar. Els diputats del Sinn Féin no posaven mai els peus al Parlament Britànic, i malgrat tot la gent els votava, perquè si no, sembla com si estiguéssim com legitimant una situació, anem allà, presentem esmenes a aquesta llei, com si no passés res, i tant si passa. Estem sense govern, estem sense autonomia política i estem sense respecte a allò que la gent va votar a les urnes.
5 minuts per arribar a 9:45. Del Congrés dels Diputats anem fins al Parlament de Catalunya.
Y nosotros hemos sacado este lazo y otro diputado lo ha vuelto a poner, nosotros lo vamos a volver a sacar en este mismo acto.
Li exigeixo que torni a posar el llaç on era i li he dit, acabarem aquest debat i parlarem amb els grups parlamentaris. En tot cas, li crido l'atenció i si no em veuré obligat a suspendre el ple.
És segurament una mala època pels matisos, per humanitzar la política, i no sé si vostè considera que la convivència està en joc a Catalunya.
Home, hi ha qui vol que no hi hagi convivència a Catalunya, com dic en un article que m'apareix avui al Món, això és la provocació permanent, no? És a dir, si una cosa ha caracteritzat fins ara el moviment independentista català, és que és un moviment molt transversal, de gent de totes les edats, de tots els orígens, de moltes llengües diferents, de pensaments socials distints, d'esquerres i de dretes, sempre des de posicionaments democràtics, però la característica fonamental d'aquest moviment és el caràcter pacífic. Aquí ni tenim violència ni en volem. L'única violència és la que vam veure l'1 d'octubre i era una violència que anava d'uniforme. L'única violència és aquella que va acompanyada de la bandera espanyola. No hi ha violències, diguem-ne, contra persones, contra la llibertat d'expressió que es facin en nom del dret de Catalunya a ser un país lliure o a decidir el seu futur. Per tant, estem en una provocació permanent i sembla com si algú estigués esperant que finalment passés allò que no ha passat fins ara, que és una desgràcia. I, per tant, d'alguna manera, no deixa de ser sorprenent que algú entengui la seva llibertat d'expressió com la negació de la llibertat d'expressió dels altres. Si tu no estàs d'acord amb una cosa que no t'agrada, doncs fes tu una acció, però que no anul·li, que no faci malbé, que no es carregui allò que tu has fet. Una altra cosa és si posar creus a les platges és el més encertat o no. Jo crec que, evidentment, sobretot ara que ve l'estiu, ja han sortit tot d'iniciatives imaginatives per pintar de groc les platges, amb parasols, amb tovalloles, amb banyadors, amb flotadors, amb matalassos, amb el que vulguis, amb gorres. Però negar el dret dels altres a expressar-se és absolutament antidemocràtic. I, sincerament, s'estan veient algunes formes de procediment de Ciudadanos que recorden molt no només el discurs, sinó les maneres de fer i d'actuar de la Falange de l'any 36.
Em queden 3 minuts per acabar, però abans voldria preguntar-li també breument per el final definitiu d'ETA. Vostè com va rebre aquesta notícia?
Bé, la vaig rebre doncs, amb la mateixa alegria que la va rebre tothom. Finalment això s'ha acabat. Ha estat una etapa molt dolorosa pel País Basc. Crec, sincerament, doncs, que la violència i la lluita armada mai no serveix de res. ETA ha fet allò que semblava impossible, que és dissoldre's. A més, doncs, sempre se li demanava més. Quan deien que no actuarien més, deien no, el que han de fer és tornar les armes. Bé, torna les armes, no, el que han de fer és dissoldre's. No? Ara que s'han dissolt, no sé què diuen, no? El cert és que ETA ja no existeix. Per tant, ara comença una etapa nova. El que sí que crida l'atenció és que aquest sigui l'únic cas de dissolució d'una organització armada arreu del món que es faci no només sense la intervenció de l'Estat, on això succeeix, sinó que sembla que ho hagin rebut amb tristesa, com una mala notícia. Per què? Perquè a l'Estat espanyol sempre li serà més fàcil a l'interior i internacionalment combatre i desprestigiar una opció política independentista, en aquest cas, que s'expressi amb les armes de manera violenta, que no pas una com la catalana, que s'expressa pacífica i democràticament. Per això ens volen empastifar amb actituds de violència. Sembla que ho estiguin fent de tal manera que algú aquí se li escalfi la boca o la mà i passi el que no volem que passi.
Senyor Carles Rovira, moltes reaccions avui a través del Twitter, entre altres Joaquim Nadal, que diu que vostè està lúcid i lúdic, estem com estem i som on som.
Doncs una abraçada molt gran al Quim Nadal.
Fa dies que no es veuen?
Ara fa uns quants dies sí, però vaja, quan ens veiem...
Sí, la vella guàrdia tant en tant es troba, eh?
No, és que ens trobem, més que trobar-nos estressament, coincidim, i aleshores hi ha, diguem-ne, aquella complicitat que donen no només els anys, sinó moltes altres coses.
Senyor Carles Rovira, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bon dia.
Voler escoltar-lo.
Bon dia.
Des de les 6 del matí i fins a la 1, El Suplement, amb Ricard Ostrell.